els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Jordi Cullell, tu com estàs?
Home, anar fent. Avui fa una mica de xafogó aquí fora i es nota. Avui és el primer dia d'estiu i, per tant, ja comencem a notar el cos, els efectes del canvi d'estació. Però, a part d'això, molt bé. Gràcies. I vosaltres?
Doncs mira, la veritat és que sí. Harket, tu com estàs?
Bé,
aquí prenent apunts, eh?
Sí. Llegint, informant, perquè estan passant moltes coses aquest matí.
Sort d'informatius que ens van actualitzant totes les informacions del dia, sent tot avui amb una mirada posada a tot el que està passant a Sitges. Ara, però és moment de parlar de comunicació. Perquè avui concretament, mira, parlarem de Sitges, de fet, i de com ciutats com ara Sitges, Barcelona, han creat la seva pròpia imatge i el seu propi missatge per comunicar-ho al món. Per fer-ho, ja l'hem presentat, ens acompanya el Jordi Cullell, ja sabeu, ell és director del grau, a veure si poses nota, en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Molt bé, aquest cop bé.
Ai, que bé. Passada, eh?
Sí.
Aprovada.
Estem
I
a final
com
de curs.
Han anat els alumnes? Aprovats o no?
Alguns sí, alguns no, com
clar,
sempre.
Com sempre.
Sí, alguns queixant-se.
Més aprovats
i
que...
I altres contents. Sí, home, sí, afortunadament. Que hi ha més aprovats que suspesos, sí.
Ah, bueno. Després hi ha recuperació, no? O com va
no,
això
no, ja s'estan acabant.
Ah, ja està?
Sí, em sembla que demà hi ha l'última.
Quin patiment, també, Harc, aquests moments de sort.
Molts nervis.
Va, que com dèiem, ets director d'aquest grau en comunicació global, Jordi, i avui en dia en un món globalitzat és més important que mai que les ciutats tinguin aquest missatge, no?, i uns valors que la, diguis, va, les ubiquis, no?, en el mapa global.
Sí, home, sí, perquè és que, mira, és important que cada artefacte, sigui persona, sigui institució, sigui ciutat, treballi quatre etapes. Una és ser coneguda, l'altra és ser reconeguda, l'altra és ser recordada i l'altra és ser escollida. I per ser recordats hem de tenir un missatge i uns valors, hem de tenir els productes, les persones i les ciutats que siguin referents i que es gravin en el cor i en el cervell del seu públic. Si no, no hi ha res a fer.
Doncs amb aquesta peça que ens ha preparat també conjuntament la Marta, si et sembla, comencem aquest recorregut per on ens portes. Crec que ens quedem a casa, no?
Sí, comencem per Barcelona.
¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes...
Doncs una ciutat de pel·lícula. Ara escoltem de fons la banda sonora d'aquest Vicky Cristina a Barcelona, la pel·li de Woody Allen. L'any 2019 es va fer un estudi sobre aquesta estratègia de marca de la ciutat de Barcelona. Jordi, no sé a quines conclusions es va arribar i si en aquests anys que han passat, perquè és clar, el 2019 ja en fa uns quants, no sé si ha canviat massa la percepció o l'estratègia de la ciutat de Barcelona.
No, Van sortir sis pilars que són interessants, que si em deixeu, si voleu, us explico, si no, no.
Som, home, i tant.
Vale. Però que la primera consideració que es va arribar va ser que Barcelona era una marca molt potent, cosa que és veritat, i després que estava basada en que aquesta marca, en què hi havia una molt bona connexió, i això és veritat, té una ubicació geogràfica privilegiada, tenir un port, està al Mediterrani, està molt a prop d'Europa, està molt ben comunicada, té un aeroport que, malgrat totes les dificultats i totes les queixes que pugui fer el sector empresarial, és un aeroport que és gran i funciona, que podria estar millor, té una bona connectivitat digital, per tant, té una connexió fantàstica. És una ciutat amb iniciativa, perquè és un pol que és facilitador de moltes iniciatives empresarials. Hi ha moltes start-ups que s'han vingut a Barcelona. Abans d'ahir mateix, Lufthansa ens va anunciar que obriria el seu segon centre d'innovació. Fa uns anys va obrir aquí un altre centre per perseguir fake news a Facebook. Vull dir, bueno, hi ha molta iniciativa, tant pública com privada, com empresarial, lògicament. És una ciutat que toca emocionalment, és una ciutat que deien que tenia ànima, és una ciutat que agrada i és una ciutat que està entre les més fotografiades del món. al mateix nivell que París, per exemple. Bueno, això està molt bé. És una ciutat amb història, és una ciutat de contrast, és una ciutat en la que podem trobar des d'una ermita romànica a Sant Pau del Camp, passant pel modernisme, per la modernitat, i pel modernisme, arribant a l'edifici Vela, podem escoltar música clàssica al Palau o al Liceu, o estar amb esdeveniments tipus Sonar o Primavera Sound.
I música platja, música clàssica a la platja també, que escoltàvem
sí, ahir, per si, bueno, i abans d'ahir va ser. Ja no me'n recordo.
Em sembla que va ser avui, i aquest vespre tindrem un altre concert.
Sí. Després és una ciutat que crida el talent, té diversos centres d'I+D, des de Telefònica fins al Centre de Recerca de Biomèdica, i és una ciutat que està compromesa amb el món. Tenim, per exemple, representació dels països del Mediterrani en l'Unió per la Mediterrània, tenim oficines del Parlament Europeu, tenim el Centre UNESCO, vull dir, és que tenim de tot. Per això que aquests pilars segueixen sent vàlids.
Uh-huh. I fixa't tu, mira, aquests dies també era notícia, de fet, dins del cine a Europa, que s'emmarca aquests dies també a Barcelona, s'ha estrenat, diria que són els 20, una cosa així, 20 minuts de la darrera pel·lícula de Disney. Vull dir que Disney també, que es diu Wish, té aquesta connexió també, no? I com que capta l'atenció també de grans esferes, no? Diguéssim, i de tots els sectors.
No, sí, això és així, sí.
Tens, però, la sensació que Barcelona agrada més a la gent que no hi viu que a la que hi viu? O ja és una cosa normal? És a dir, acostuma a passar en totes les ciutats, però perquè això passa quan viatges, no? Tothom queda enlluernat en Barcelona i que és una ciutat fantàstica, però per viure-hi, sense anar més lluny, ahir, per exemple, teníem aquí a la taula, no?, un debat del preu dels lloguers, és a dir, que hi ha cert cansament dels que viuen a Barcelona perquè la ciutat sembla que no s'acabi d'adaptar a nosaltres, no?
Sí, però aquí hem de fer una distinció, eh? Aquí hem de distingir entre els que hem nascut aquí són barcelonins de tota la vida, dels que venen. Per exemple, els nòmades digitals, que venen a viure a Barcelona i no venen de pas, venen a establir-s'hi per una temporada llarga, Barcelona els encanta. I per què els encanta? Perquè temes com els que som locals, ens toquen molt la butxaca, com pot ser la carestia, com pot ser l'habitatge, que és molt car. Els que venen de fora tenen les butxaques una mica més plenes i això són factors que són més marginals. Per tant, Barcelona agrada.
Clar, agrada, però és interessant també l'apunt que deia ara la Marta, no? Jordi, fins a quin punt Barcelona és una ciutat per viure o per visitar, no? Amb tot el que ens està oferint ara mateix Barcelona.
Barcelona és una ciutat per viure i per visitar. Barcelona és una ciutat per viure i per visitar, i és una ciutat per viure, i si tens diners vius molt bé, però molt bé. Molt bé.
Clar, si tens diners.
Si tens diners, clar.
Si tens diners, clar.
És una ciutat que corre el risc, pels que som locals, de que ens gentrifiquin, de que les persones que tenen més diners, de que l'alça dels preus de lloguers, per exemple, qui no té la sort de tenir un pis de propietat, acabi que, sense tenir la capacitat de poder pagar un lloguer, se n'hagi d'anar. Però sí, en aquest sentit, sí, aquí hi ha un risc. I llavors podríem dir que per determinades persones doncs pot ser un lloc que no pot ser agradable per viure perquè no s'ho pot permetre.
Sí. Què fa, ara ja no només parlant de Barcelona, sinó d'altres ciutats del món, no? Tu mencionaves París, també hi ha Londres, Roma, és a dir, què fa que ens acabi agradant una ciutat?
Home, una ciutat ha de cobrir, a veure, aquí per explicar això hem de pensar una mica en la piràmide de les necessitats. No sé si als nostres oients els sonarà un senyor que es deia Maslow, que va crear una piràmide de necessitats i partir de les necessitats més bàsiques. Per tant, una ciutat que ens ha d'oferir? Ens ha de començar a oferir les necessitats d'allotjament, d'alimentació, de sanitat i educació, cosa que, francament, Barcelona té abastament cobertes. Després, què més hi ha? Després hi ha unes necessitats de, bueno, més de relació, de treball, de logística, de que estigui interconnectada, d'infraestructures, que, com dèiem abans, Barcelona és un dels seus pilars diferenciadors, també hi és, que hi hagi de tot, que és una ciutat en la que es pugui comprar, en la que es pugui comprar de tot, i que permeti estar connectada amb tot el món. Vull dir, bueno, això és el que és el que els elements que porta una ciutat perquè es pugui fixar en el cor dels altres i que això és el que és distintiu de les grans ciutats.
I quina ciutat portes al cor?
Jo, Barcelona.
Barcelona, eh?
Sí. Sí, sí, jo porto Barcelona al cor. Tinc molt bons records, per exemple, de París o de Londres, però Barcelona és la meva ciutat. Jo, cada vegada que sé que agafant un metro al costat de casa puc baixar i mullar-me els peus al mar, o que ràpidament me'n puc anar a la muntanya, i això no passa a cap altra ciutat del món.
Bueno, escolta, i mateix amb aquesta clàssica a la platja,
per
vull
exemple,
dir, a
per
la
exemple,
platja del Bogatell.
Per exemple.
Quan parlem de marca Barcelona, Jordi, clar, tampoc ens podem oblidar dels esdeveniments que li donen forma i que, de fet, estan tan de moda darrerament i ara, sobretot, també en època d'estiu. A veure, fem una mica de repàs d'aquests esdeveniments que també atrauen a tantíssima gent de tot el món.
Bueno, esdeveniments i altres elements que configuren la ciutat. Hi ha... La cosa va començar amb dues exposicions, una al segle XIX i una altra al principi del segle XX, que van marcar i van començar a situar Barcelona en el mapa. I van haver unes Olimpiades a l'any 92 que van resituar encara més Barcelona al mapa i van suposar una gran transformació. Tenim un factor, tenim un actiu potentíssim, que és el seu museu, és el museu més visitat de Barcelona, que és el Barça,
sí.
El Futbol Club Barcelona. Tenim un recorregut únic al món, que és el recorregut modernista. Tenim els grans arquitectes modernistes posats a la butxaca, amb un tamany de caixa de llumins, per visitar perfectament. Tenim un barri gòtic que, com a conjunt civil, és el més important d'Europa i, per tant, el més important del món. Tenim articulada una fira amb tot de salons, que són salons que ens marquen. El Saló de l'Automòbil, el Saló Nàutic, alimentària, vull dir, hi ha moltes coses. Tenim el saló més important de comunicacions, el mobile, per exemple. Tenim música, tenim el Sonar, tenim el Primavera Sound, a un nivell potser més d'actors més locals, encara que la majoria, on hi ha molts internacionals, tenim el Festival Cruïlla, tenim els Premis Gaudí, tenim la Passarel·la 080, què més volem?
Bueno, escolta, tenim... i la Copa Amèrica de Vela, que ja escalfa.
I la Copa Amèrica de Vela, que està en vies, sí, sí. Que aviat la tindrem aquí en marxa.
Tot, però no s'acaba a Barcelona, evidentment.
No, gràcies a Déu, també t'ho dic, eh?
Sí. I altres esdeveniments al territori català que també creen marca, com per exemple, mira, i avui està d'actualitat, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
El que estem sentint és el clip previ que es pot veure abans de les pel·lícules que es projecten al Festival Internacional de Cinema de Sitges. No sé, Jordi, si tu hi has estat alguna vegada en aquest Festival de Cinema Fantàstic, que dèiem que és el primer Festival de Cinema Fantàstic del món, eh?
Sí, ser-hi no, però seguir-lo a distància, lògicament, per tema professional, sí. Sí, sí,
eh?
Sí. Està gravat.
És fantàstic. Jo hi he estat, mira, vaig a ser-hi una vegada i, bueno, i les vegades que m'he pogut escapar, perquè això també ho té, que et pots escapar, diguéssim, i tot el que passa en aquest cinema, en aquest festival, és que és el diguéssim, el punt clau, no?, del cinema fantàstic, i tots els ulls estan posats a Barcelona.
Sí.
Bueno, en aquest cas a Sitges.
Sí, sí, no, però, bueno, Barcelona, com les grans conurbacions, s'apropia d'esdeveniments que passen a les poblacions del voltant i de cara a moltes persones que viuen fora, per exemple, a Sitges, el Festival de Sitges és Barcelona.
És Barcelona.
Com ara molts altres llocs. Sí, sí.
O, per exemple, ara no sé si en parlarem, però el circuit de Montmeló és Barcelona.
És Barcelona.
Dir, és el...
És Barcelona, sí, sí.
Seguim, però, a la Costa Brava. Bé, a la costa, perquè la Costa Brava també, dius, Jordi, que té marca pròpia. És a dir, que s'ha fet un lloc al turisme també internacional.
La Costa Brava s'ha fet un lloc al turisme internacional. La Costa Brava ha sigut capaç, a través de persones i... qui han viscut i persones que l'han patrocinat, de quedar gravada en el cor dels altres, i per tant la Costa Brava té marca, sí, sí. I la Costa Brava, malgrat que estigui lluny de Barcelona, i des del punt de vista turístic, doncs també s'arriba a relacionar Barcelona a Costa Brava. Això t'ho trobes molt.
Sí, sí.
La setmana passada estava a Boston amb un simposi i hi havia un senyor d'una universitat de Johannesburg que em deia, sí, Barcelona, jo a Barcelona hi vaig, i Costa Brava, deia ahir, que això que uns quilòmetres més amunt, que això té entitat pròpia, però no...
Clar, si parlem, per exemple, de marques, com per exemple Barcelona o ara la Costa Brava, clar, ciutats, en aquest cas costes o fronts marítims, que han canviat molt també al llarg o darrerament les últimes dècades. No sé si aquesta imatge, si aquesta marca també que es van construint aquests racons també varia al llarg del temps i com es decideix optar per altres argumentaris a l'hora de vendre's o de projectar-se al món.
Bueno... Això d'alguna manera ve marcat per l'economia. La Costa Brava ha agafat un tipus... La Costa Brava en general, menys la part, diguem-ne, la part més sud, però la Costa Brava, diguem-ne, de Lloret cap amunt, ha agafat un tipus de turisme que és... El turisme local és de segona residència, té un alt poder adquisitiu... I l'altre turisme que hi va ha sigut un turisme en un origen molt cultural i després un turisme amb un cert poder adquisitiu més alt. I això ha marcat un model que ha sigut diferent, per exemple, d'altres costes que té Catalunya.
Clara, parlant...
No, perdona, Jarque, però és que claríssimament també hi ha aquesta diferència de que jo no sé fins a quin punt, per tant, Lloret o Salou,
Clar. Ja
rius tu. Són aquestes destinacions, no? molt identificades amb els joves estudiants, no? També. Vull dir, això també és una marca que s'han fet, no? Aquests municipis.
Sí, és una marca. A veure, jo crec que això són les conseqüències de no planificar un cert turisme. Donades les característiques del boom de la construcció que hi va haver durant unes etapes del segle passat, es va permetre urbanitzar turísticament unes zones que després han configurat que hi hagués molta quantitat d'hotels i que s'hagués de cridar a un tipus de públic i admetre un tipus de públic determinat. I, evidentment, que això marca la ciutat i, per tant, imprimeix caràcter.
Per tant, aquesta fama, per dir-ho així, de Lloret o Salou, d'aquest turisme de platja, sol i festa, no és una cosa expressament buscada, és a dir, ve donada també per les circumstàncies.
No és una cosa expressament buscada, però no és una cosa que... És una cosa que s'ha criticat molt, però no és una cosa que tampoc s'hi hagi volgut posar cap mena de topall.
Doncs, Mica, si us sembla, crec que ja posem el punt final, però abans hem de repassar algunes altres ciutats i marques relacionades.
And Formula One is racing for the Spanish Grand Prix. It's going to be even. Immediately into the slipstream. Verstappen is holding the inside line.
Primera fila, m'hi veuràs?
T'agrada a tu això,
M'agrada bastant.
T'agrada.
Una ocasió. Circuit de Montmeló. Però és el que dèiem abans, no? Que dèiem que s'assimila també a marca Barcelona, que també s'ho queda per ella.
Efectivament. Montmeló és Barcelona. Bueno, això beneficia la ciutat, òbviament.
I també situa d'alguna manera Montmeló al mapa.
Situa Montmeló al mapa, però com un accident geogràfic. No li dona la característica de marca.
I quan es construeix un circuit d'aquestes característiques, a nivell de màrqueting és millor apostar, evidentment, per la marca Barcelona que, en aquest sentit, per la marca Catalunya, tot i que el circuit es digui Circuit de Catalunya?
El Circuit de Catalunya està molt associat a la marca Barcelona. La marca Barcelona és la que ven.
Uh-huh.
A veure, deixem-nos d'endergues.
Llavors, Jordi, per anar rematant, tu diries que potser Barcelona és la ciutat que ha sabut crear aquest relat de marca davant d'altres ciutats, no sé, com poden ser grans capitals, no?, com París, Londres, amb quina ciutat et quedaries? Què ha aconseguit dir que, mira, aquest pòdium, ara que parlàvem de Fórmula 1?
A veure, Barcelona, París, és una ciutat que va començar a crear un relat de marca...
O Nova York, vull dir, clar,
molts
que comences
abans,
a pensar...
Nova York va refer el seu relat de marca, que era un relat nefast cap als anys 70-80 del segle passat, i Barcelona va començar a crear un relat de marca potent, modern i innovador a partir de les Olimpiades. Per tant, sí, clar, hi ha hagut un esforç a crear relat de marca, però Barcelona, per crear el seu relat de marca, hi va haver... va necessitar un factor que fos un desllorigador. Van ser els Jocs Olímpics.
Clar, els Jocs Olímpics, claríssim. Però amb aquest pòdium, tu quines ciutats hi posaries?
Home, mira, jo la que porto gravada al cor, com que us he dit que era Barcelona, la posaria al pòdium, posaria París per descomptat, posaria Nova York, posaria Londres, i amb algunes determinades coses, a nivell europeu, Amsterdam i Berlín, també, que són ciutats amb molta personalitat, amb molta marca i amb molts incentius, com per anar-hi, com per ser-hi i com fins i tot per viure-hi.
Què, Jarque, com acabem? Doncs que posem aquest punt final avui.
Home, escoltem...
A l'espai de comunicació. Què, volies... Home, per favor, va.
Escoltem,
ho estava desitjant,
Virulai.
Ho estava esperant. Tot trepitjar-ho, eh? El Virulai. Marco. Jordi, què hem de fer? És marca també, eh? O sigui, estem parlant de 500.000 de visitants l'any passat, segons dades del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Ja s'ha convertit també a Montserrat en una marca.
Home, Montserrat té marca pròpia, òbviament. Té marca pròpia que brilla i que fins i tot ha tingut, a part dels papes, ja ho sabem, els papes que històricament han passat, des de Joan Pau II, visitants il·lustres. Els Obama, la Clinton, etc.
Mira, fa poc, relativament poc, no? Barack Obama, que feia aquesta visita també a Montserrat. No?
Exacte, amb Bruce Springsteen.
Sí, sí.
Jo, mira, jo diré, ara fins i tot, jo l'última vegada que vaig pujar a Montserrat, em vaig agafar una dessuadora, que diràs tu, amb la marca Montserrat.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé.
Clar, clar. És que ha de ser així, no? Com s'ha de construir també, com aquest engagement, diguéssim, amb el públic, no?
Sí, 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 clar, clar. Una marca es mou de boca a orella i, per tant, tot el que fem per moure aquesta marca és fer comunicació.
I està molt bé perquè Catalunya, no, un territori relativament petit, n'hi ha per tots els gustos, no? I, vull dir, hi ha, diguéssim, hi ha un producte o una destinació perfecta per tots els gustos i també per totes les edats. Ara també al CAP, que fa uns dies en parlàvem de PortAventura, Tarragona, que aquí també cobrim, diguéssim, tota la demanda de diversió, de parcs, d'atraccions. Per tant, jo penso que, no sé, tu ets l'expert, però s'ha treballat bé.
Home, i tant, i tant, i tant, i tant, i tant. No, bueno, aquí tenim moltes coses, tenim el sur, tenim PortAventura, tenim el nord dels Pirineus, vull dir, tenim subnuclis potents de marca i que fan que Catalunya també sigui una marca que comença a ser reconeguda a nivell mundial.
Doncs escolta, Jordi, moltes gràcies per haver-nos fet aquest repàs avui per ciutats i marques. Esperem que vagin bé els resultats dels alumnes de Blanquerna, que sortint, com tu hi deies, ja surten més aprovats.
Esperem que sí.
Esperem que sí, sí, i que repeteixin
últims,
pocs.
Exacte, efectivament, no. Això ens crea problemes.
Vinga. Jordi, una abraçada ben forta, gràcies.
Igualment, i gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.